avis i àvies, ens agrada estar al vostre costat.
Avis i àvies,
moltes gràcies per tot el que ens heu ensenyat.
Molt bon dia. Avui és divendres, dia 28 de febrer. Ens trobem a la carpeta de l'avi, un nou programa, on tenim el tècnic Arnau Obrador. Arnau, bon dia. Tenim a la presidenta del casal Monja de Silva. Hola, bon dia. Amb col·laboració de la Sílvia Sánchez.
Bon dia,
Sílvia. I avui com a convidada tenim a la Emma Mirapeix. Bon dia, Emma.
Bon dia.
Doncs avui, amb la prèvia de Carnestoltes, farem un programa dedicat a la nutrició, a tot el pas de la Emma, i doncs, bueno, comencem ja.
A que els avis tot pot ser, mil i un ens deixen fer. De l'escola a Vallet, els fem anar com un coet. De tots ens anem fent grans, ho gaudim a cada pas.
Doncs molt bé. Tornem a estar aquí un divendres més al programa La Carpeta de l'Avi. I doncs, bon dia, Emma.
Bon dia.
És un plaer tenir-te aquí amb nosaltres. I doncs, bueno, jo vull començar com una mica a zero, no? Per conèixer-te, perquè m'interessa moltíssim el que fas i m'han parlat molt, molt bé de tu. No miro a nadie. I doncs, bueno, a mi m'agradaria fer una mica de reinici i doncs preguntar-te... Per què nutrició, no? Com va ser el teu inici? Com vas començar? Explica'm.
Doncs el camí de la nutrició, realment, si vaig tirant enrere, crec que tot el que he fet a la meva vida m'ha anat portant una miqueta amb tot el tema de la nutrició. Sí que és veritat que moltes de les nostres vocacions ja comencen a casa, no? I a casa jo tenia uns pares que eren molt bons cuiners, a més es preocupaven molt per tot el que era alimentació natural. Per un cantó tenia el meu pare, que era molt recol·lector, no? Totes les temporades de l'any, doncs, anava a buscar els bolets, els espàrrecs, qualsevol fruita que sortia en els arbres, eren molt recol·lectors. I després, doncs, la meva mare també estava molt interessada sempre en tot el que eren productes naturals i sempre comprar-li els productes en els pagesos més locals, no? Inclús el meu pare també havia tingut hort durant una bona temporada i uns anys. I clar, tot això es fa que tu vagis creixent amb uns sabors i amb una consciència de la nutrició, doncs, que et porti a saber més, no? A més, el meu pare, recordo que sempre estava amb les seves cures naturals. Moltes vegades es feia, doncs, un bullit d'aigua amb alls i ceba per la circulació de la sang. Jo sempre passava per allà i em deia, xata, pren-ne una miqueta. I era l'única que sempre li anava ficant, bueno, li anava, doncs, m'anava apuntant tot el que ell feia, o a vegades ens posava gotes de llimona als ulls, que semblen cosetes així, bueno, són molt naturals, no? I després, doncs, amb els anys, sí que és veritat que tot el que he anat estudiant, doncs, m'ha portat una miqueta a interessar-me cada cop més i a saber com realment, quan tenim una patologia que és crònica i que la sanitat, doncs, ens posa o ens determina, ens classifica amb una malaltia que se suposa que no tindríem cura, com a través de l'alimentació i dels canvis d'hàbits podem revertir en molts casos totes aquestes patologies o, com a mínim, millorar moltíssim, no? I aquí ja va ser on vaig començar a interessar-me realment.
Aquest és un tema que parlarem, és un meló que sí que obrirem,
sí.
Perquè a mi m'interessa molt i, com a sanitària, m'interessa molt, perquè a més és un tema que jo en primera persona he patit i ho puc justificar i et recolzo 100%, o sigui, és superimportant. Llavors, podem dir que vas estudiar nutrició perquè d'aquesta arrel familiar, no, ja et venia la curiositat de saber per què un aliment o un altre, què són els potenciadors del sabor, no, o per què és important no assolir-los a nivell digestiu.
Exacte, quines són les interferències, tots els efectes nocius... Clar, la nutrició, a més, és una cosa que és vox populi, està a l'abast de tothom. A les xarxes està ple, tothom parla de nutrició, tots som grans entesos. A més, l'evidència científica respecte a un mateix aliment, com per exemple, tots ho podem saber, no? L'ou és saludable, no és saludable, ens puja el colesterol, no ens puja el colesterol... Tothom té una opinió feta. I a mi el que m'agrada, doncs, és sempre posar una miqueta, doncs, el que deia, no? L'evidència, que cadascú triï en base al seu propòsit, a les seves necessitats i també a les seves patologies.
Bueno, és que al final també una persona et pot dir, bueno, jo, per exemple, he treballat molt la nutrició del grup sanguini, ¿vale? Perquè al final, a nivell cel·lular, doncs, la teva cèl·lula s'alimenta del que tu li dones. I sí que és veritat que tot i que per una persona potser, m'ho invento, el plàtan és saludable o la taronja és saludable, per una altra persona és tòxic. Llavors, clar, no és que la poma o perdó, no és que el plàtan o la taronja siguin un aliment dolent, no, és que potser a tu t'està aportant una nutrició extra per motius X, però a mi m'està intoxicant. Exacte. Llavors, clar, aquest també és un tema una mica tabú, no? Perquè la gent diu, ostres, això és el que jo he après amb el tema del grup sanguini, no? Però clar. Bueno, arribarem. Perquè jo et vull preguntar, dintre de tots els anys que portes, no?, com a nutricionista, bueno, els infinits tallers que has realitzat, etcètera, què em dius d'una dieta preferida o d'una dieta que no t'agradaria gens? O sigui, per exemple, quan la gent et diu, doncs mira, jo he fet aquesta dieta o he adaptat la meva nutrició a això, i clar, ells t'ho diuen com que és fantàstic i tu ho veus i dius, ui, me parece a mi que algo está fallando, no?
Bueno, clar, mira, lligat amb el que deies anteriorment, sí que és veritat que moltes vegades posem el foco, vale, i per tant tota l'atenció amb l'aliment, i ens oblidem de que el foco també té d'estar amb el nostre cos, és a dir, en com metabolitzem, en com són les nostres digestions i en quin és el nostre estat de salut, inclús l'edat. Val? Perquè això es farà que nosaltres puguem metabolitzar, digerir, assimilar i absorbir els aliments de manera diferent. Totes les que estem aquí presents ens menjarem un plàtano i, en funció de com siguem, tindrà un impacte en el nostre cos. També té a veure amb si hem fet exercici abans o no. Té a veure amb tot el que és estil de vida, no? I després què passa? Que, clar, la gent em diu, ui, doncs mira, jo ara estic fent la dieta cetogènica, per dir alguna cosa, que està molt de moda. Molt alta en greixos, molt baixa en carbohidrats. Pot estar bé? Pot estar bé. Sempre i quan mirem individualment per què aquesta persona l'està fent, quin objectiu té, quina duració té prevista, i en funció d'això, doncs, si dins de les patologies barra malalties que pugui tenir, li pot ser beneficiós o no. Per exemple, una persona que li falti la vesícula biliar tindrà més dificultat. Per què? Perquè ha perdut la capacitat de digerir els greixos. No vol dir que no es pugui fer. Vol dir que potser doncs, haurem d'intentar enfocar-la una miqueta diferent. I així amb qualsevol tipus de dieta, que a més sempre estem cada 2 o 3 anys, van sortint dietes noves, no?
Sí,
i tots ens pugem moda, al carro.
Sí. No, sí, jo el que voldria aportar és que d'això que tu vas dir, que la gent sobretot s'oblida l'estil de vida que té. Hi ha gent que és molt sedentària, hi ha gent que es mou molt, i és clar, no és el mateix.
No,
perquè és això, jo tinc un grup d'amigues i a vegades diuen, no, esta funciona, i l'altra després d'un mes li diu, a mi no bajo ni un gramo. Però és clar, compares la vida d'una con la vida d'una altra,
comparem
i hi ha quilòmetres.
Vides, comparem, a part de l'estil de vida, hem de comparar tot. És a dir, nosaltres hem de, jo sempre faig un símil, vale? Imaginem-nos que tenim una peixera amb un peixet, nosaltres som el peixet, i a dins d'aquesta aigua, doncs, li anem ficant persones que fumen, doncs una miqueta de tabac. Per exemple, mengem sucres refinats, tot el que són productes que són ultraprocessats i ens van inflamant tot dins d'aquella aigua. També mengem verdures, també les posem, no tot és dolent. Tenim mals hàbits, no? Dormim malament. I a sobre, de tant en tant, agafem i removem la peixera, li donem unes quantes voltes perquè estem en un entorn i en un estil de vida bastant estressant, no? Doncs agafem i li donem una miqueta d'estrès. Clar, aquest pobre peixet, quan estan allà enterbolit amb l'aigua molt fosca,
acaba
malalt. I què fem? Doncs després el portem al metge. El metge li dona els medicaments. Perfecte. Però el metge no canvia l'entorn de dins de la peixera, és a dir, l'aigua. Els que som dietistes, nutricionistes, entrenadors personals, psicòlegs, val? Totes aquestes persones que ens dediquem al canvi d'hàbits, intentem, a grandes rasgos, millorar tot el que és l'entorn i netejar tota aquesta aigua, perquè si no el peix continua amb tot el que l'ha portat a estar malalt. I això és un punt molt important.
Totalment.
Tan necessària és la medicació com revisar què és tot el que t'ha portat a estar aquí. També hi ha les causes genètiques, ambientals n'hi ha moltes, però totes tenen la seva explicació.
No, i a més, saps què passa? Que quan tu, com a nutricionista, els hi dius aquests peixets, no?, que el que han de canviar és l'entorn, et miren com a, ui, està, no?, què em diu, què està dient? No, això no és possible, perquè jo no puc deixar el pa, perquè jo no puc deixar les patates, perquè jo no puc deixar, ja, però és que si no fas aquests minicanvis, no?, tot i que sigui d'una forma puntual, com per renovar i començar, no podràs restituir tota aquesta aigua, no?, de la que parlem, Clar, o sigui, s'ha de fer un parón, s'ha de fer un reset i s'ha de començar des de zero. S'ha de fer una neteja hepàtica, s'ha de començar a reintroduir alimentació, no?
Que sigui antiinflamatòria, que sigui baix en refinats... Llavors... Clar, són molts els canvis i sí que és veritat que hem d'individualitzar, que és el que sempre diem. Si nosaltres anem a una persona i li diem tot el que ha de fer, de cop i volta, i no tenim en compte en quin punt es troba... No ho farà. Aleshores hem d'anar pactant i podem dir, tu què pots fer aquesta setmana? I a vegades és, jo he tingut, mira, fa poc vaig tenir una persona que era, té un centre de teràpies i tot, no? I professora de ioga, respirava molt, molta calma, un bon estil de vida, però venia amb moltes al·lèrgies, sobretot tenia el pit que tenia doncs, moltes sibilàncies, estava bastant tapat, no? Curiosament, però dic, mira, la part de gestió emocional tu ja te n'encarregues, cosa que és molt bona, no? I també fas exercici. Dic, però sisplau, intentem deixar làctics i refinats derivats del blat una setmana. A mi no em toquis el marí, a mi no em toquis el pa i no em toquis el ràctic.
Aquest és el problema.
I dic, clar, jo no te'ls toco. Dic, però sisplau, intentem només 7 dies i després de 7 dies continuem. No hi ha tornat. Per què? Perquè és que es va trobar amb el pit tan destapat que respirava tan bé que va dir que ara sóc jo el que no vull tornar a sentir-me d'aquella manera que la nit m'estava ofegant. Una persona que, sincerament, doncs es cuidava bastant bé, no? Però ja no és només com ens cuidem de bé, sinó que sempre tenim un o dos, almenys el nostre taló d'Aquiles, no? Que és el que ens porta a vegades a no acabar de trobar-nos bé o acabar reient amb certes patologies. I aquí, doncs, a vegades és això, espectem ni que sigui una petita cosa de totes les que veig, la més important és comencem per aquí. I després pots anar estivant i pots anar ficant. Però la persona ha de trobar milloria de seguida, perquè si no, se li obren aquí una muntanya enorme que no sap ni com pujar-hi.
No, a més, és que saps també el que trobem és que quan tu fas una nutrició individualitzada, és com trobes nous aliments, trobes... I al principi és com la novetat. La gent sí que ho fa, se n'adapta, els hi agrada perquè troben una milloria, però després tornen al sedentarisme de volver a coger el pan, tornen a agafar els refinats, tornen... I és com, clar, hi ha etapes, no? Hi ha persones que viuen etapes de molta ansietat, hi ha persones que tenen pujades i baixades potser a nivell laboral, clar, o viatges, les persones que viatgen molt, per exemple, els hi costa moltíssim. També en el sector sanitari ens vam trobar que les persones que treballen a la nit, clar, a nivell de metabolisme és horrorós. Què passa, no?, amb tot això? Al final sí que hi ha una dieta adaptada, no?, un hàbit d'alimentació per a aquestes persones. O sigui, és a dir, la meva pregunta és, clar, jo puc treballar de nit i tu pots fer un treball de molts viatges, però que al final es pot adaptar a l'aliment. El que a mi em va molt bé, a tu no anirà tan bé. I no és que l'aliment sigui dolent, el que parlàvem abans, sinó que és que no són moments de metabolització iguals.
Clar, ara has tret una qüestió que és el tema de la cronodieta, no? La crononutrició, en la qual nosaltres tenim unes certes hores en el dia on metabòlicament digerim i processem els aliments més bé, més òptimament, que són. No ens en oblidem que la nutrició no és només menjar, és que gràcies a tots els nutrients, vitamines, minerals que absorbim de tots aquests aliments, les nostres cèl·lules són les que s'encarreguen de nutrir-nos a nosaltres.
Clar, perquè, per exemple, hi ha el círculo circadiano, que és pel sol, que tu no pots digerir el mateix a les 8, 11, 12 del matí que a les 6, 7 de la tarda. O sigui, a més, els talls d'aigua, no?, com jo els dic, a l'hora de beure aigua, tu no podràs eliminar la mateixa quantitat d'aigua, no? A partir de les 6 de la tarda, 8, l'aigua s'acumula, tot el que bevem de més, o sigui, al final has de beure de 8 del matí a 6 de la tarda, perquè la resta és acumulació.
Clar, bueno, després la hem de beure, però la màxima font d'hidratació ha de ser en aquestes hores.
Correcte.
Després una miqueta menys, i si després ja ens posem en persones que s'aixequen a la nit, doncs intentar que sigui una alimentació no tan líquida al vespre, però que sigui 2 horetes abans d'anar a dormir, intentar no posar tota la càrrega hídrica en aquesta zona horària. I a més també és interessant perquè els carbohidrats, per exemple, a partir de les 8 de la tarda o quan cau el sol, la resistència a la insulina creix. És a dir, que el mateix plat de macarrons, per entendre'ns, si te'ls menges a les 7 de la tarda, entre cometes i mal dit, t'engreixen X, i a les 9 de la nit t'engreixen el doble. Per dir-ho ràpidament, sí, sí, i que ens entenguem. Sí, vale? Sí. A vegades és tan fàcil com revisar horaris, gent, molta gent, no menja a les 10 de la nit, doncs, ostres, ei, podem mirar la manera de... Perquè és que només amb aquestes coses a vegades és suficient. Però per això és tan important tenir la persona al davant i dir, anem a fer una revisió de tot el... tal i com estàs vivint i com t'estàs alimentant, no? I fer canvis en aquest sentit.
I a més també passa amb l'aigua, no? Que jo era com que sempre era beber de 2 a 3 litres, ja, però per beure de 2 a 3 litres ho has de gastar, primerament. I segons que quan tu estàs ingerint dintre dels aliments ja hi ha porcions d'aigua. Llavors, clar, si algun dia, perquè la gent s'agòbia molt amb això, no? Sobretot les persones grans, no? És que jo no puc beure més d'un litre o dos al dia. Bueno, tranquil, perquè quan tu fas doncs, un bol de fruita, per exemple, amb síndria, o m'ho invento, no? Que sí, ja tens un aport d'aigua que potser aquell dia doncs, amb un litre ja has compensat aquests 2 litres, no? O sigui, també és un tema de l'aigua, a la gent li costa molt beure aigua.
Li costa molt a la tercera edat més i, a més, hem de tenir molt present quin tipus d'aigua és la que estem bevent.
Correcte.
Val? Perquè les aigües d'osmosi són aigües que estan totalment desmineralitzades i el que hauríem de tenir és una aigua que estigui mineralitzada. Això és que tothom diu, no?, de mineralització dèbil. Doncs no és tan cert. Per què? Perquè estem bevent aigües que no ens hidraten. Necessitem, nosaltres els minerals els necessitem de l'aigua. Necessitem, doncs, aigües, mira, posar-li una miqueta d'aigua de mar, que les farmàcies venen aigua de mar i hi ha molts llocs que les venen. Aquella miqueta de xupito que li poses a l'aigua i així ens veus una aigua que realment t'hidrata. Després sí que està justificat el no tenir set. Per què? Perquè ja tens la que et nutreix.
Vale, d'acord, molt bé. Doncs farem una petita pausa per posar una cançó i continuem amb aquest tema tan interessant, Emma. Doncs molt bé, moltes gràcies. Quan vulguis, Arnau.
El amor que yo soñé jamás lo pude conseguir. No pensé que en realidad pudiera sucederme a mí. Sé muy bien que todo amor significa esclavitud. Ser esclavo estando enamorado, a ser libre como el viento y vivir sin tu amor.
Doncs ja tornem a estar aquí. Volem seguir on ens hem quedat perquè era interessant el que comentàvem del tema de l'aigua, no? Important la reeducació de l'aigua, el superàvit de l'aliment, també els talls de l'aigua. I, bueno.
Una miqueta tot el que dèiem de la crononutrició, no?
Correcte.
Que és molt important perquè, clar, quan ens despertem a partir de les 6 del matí i 7, nosaltres, el nostre organisme, el que s'agrega són totes aquestes hormones que estan destinades a que estiguem doncs, en ple rendiment, a les catecolamines, el cortisol... Per què? Perquè en aquell moment del dia nosaltres hem d'estar a tope per fer tot el que haguem de fer. I en aquell moment, inclús digestivament, estarem molt forts. Fins a les 12 o 1 del migdia que el sol està àlgid i està en el punt més màxim, en aquell moment nosaltres podem menjar el que mengem si no tenim problemes digestius i salvant individualitats. Nosaltres, per digerir bé, ho digerim bé. Després, a partir d'aquí, ja anem baixant una miqueta la capacitat digestiva fins a arribar a les 7, 8 de la tarda, que hi hauria de ser les, els últims àpats que fem. Per què? Perquè ja comencem a donar cabuda a segregar altres tipus d'hormones, com pot ser la melatonina, que ens prepara una miqueta més per dormir. Vale? I també és veritat que és el que dèiem abans, no? Que ja no gestionem tan bé certs aliments com, el, com els hidrats de carboni. Vale? A més, clar, tot això és molt interessant perquè lligat amb la nutrició i tal, fa que nosaltres, el nostre metabolisme basal, el nostre metabolisme l'hauríem d'entendre com la capacitat per cremar calories, sí? Doncs és molt individual i nosaltres no podem menjar tots exactament el mateix. També hem de vigilar, aviam, si nosaltres hem fet exercici físic. Això també ens ajudarà a dormir una miqueta més bé, a estar més saciats. És tot una reacció en cadena. La nutrició sempre l'hem de tenir tota de manera... L'hem de visualitzar una miqueta de manera global. No podem dir només, ui, aquest aliment sí, aquest aliment no. Hem de mirar una miqueta de forma global.
Doncs jo, Emma, la pregunta que et volia fer ara és, bueno, òbviament, quina importància té l'aliment en el nostre dia a dia, no? La nostra vida. Però abans has comentat que no sempre l'aliment el digerim igual segons l'edat i segons el metabolisme. Clar, per exemple, l'altre dia parlava amb el meu tiet, que li van treure la vesícula fa potser un any, bueno, el tiet del meu marit, i em comentava, diu, és que ara, diu, abans, per sopar, potser em feia una truita francesa i superbé. Diu, ara la truita francesa, a partir de les 7-8 de la tarda, no la puc tastar. O sigui, és inviable, em senta fatal, em fa mal la panxa, bueno, fatal. Llavors, clar, vaig dir, home, potser a nivell proteic, la proteïna no l'estàs metabolitzant igual a les 12 del matí que a les 7 de la tarda, i és així.
Exacte, és la proteïna, però sobretot una qüestió de greixos. Primer de tot, l'ou, el tenir segurament normalment les truites les fem de dos ous, el rovell de l'ou és greix. Val? I el greix és el que nosaltres necessitem tenir una vesícula biliar, que és la que va emmagatzemant la bilis que va fabricant el fetge, gota a gota, i quan nosaltres mengem qualsevol cosa que és rica en greix, doncs la vesícula biliar expulsa tot el seu contingut per poder emulsionar tots aquests greixos. Clar, si nosaltres hem perdut aquesta capacitat perquè no tenim vesícula biliar, la gestió dels greixos serà una miqueta més dificultosa i més quan el metabolisme ja va una miqueta més cap avall i totes aquestes hormones de la sacietat i de l'apetit doncs van una miqueta més avall, no? I no estan tan fortes com a primeres hores del dematí. A més que la truita francesa també li posem ni que sigui una miqueta d'oli a la paella, si l'acompanyem una miqueta de... no sé...
De tonyina, de pernil... O...
Si fos tonyina, tornem a estar amb que és un dels peixos més greixosos. Si fem una miqueta de pa amb tomàquet i li posem oli, doncs tot això és anar-hi sumant greixos que a nosaltres ens costarà una miqueta. I després sempre és mirar una miqueta realment què ha fet abans també la persona, no? Igual és una persona que ha estat sedentària i no s'ha mogut des de les 3 de la tarda, val? Coses d'aquestes que puguem valorar una miqueta més. Però, bueno, a nivell del que em comentes, la capacitat per digerir tot això es vendria una miqueta per això, no? Perquè són aliments, el que em dius, que són greixosos.
Doncs ara també et vull comentar, vull tocar aquest tema, que és un tema canyero, com jo digo.
Els greixos són canyeros.
Sí, bueno, els greixos ja... Doncs mira, jo t'explicaré faré un incís personal. Jo quan vaig quedar embarassada de la meva filla, li vaig agafar molta tírria a la carn. El que és carn, però és greix, total. O sigui, vaig fer un embaràs, no et diré vegetarià, tampoc vegà, però sí que vaig eliminar tots els greixos, tota la carn, però no perquè volgués, sinó perquè és que vaig agafar molt de fàstic, mira. I doncs després, quan vaig... bueno, li vaig donar el pit, vaig estar 3 mesos, tenint en compte que la meva filla va pesar 5 quilos al néixer i el meu pit és que ja no dava de més, ja. I doncs vaig fer reintroducció i a més, i a l'hora de voler reintroduir jo els greixos, no els assimilava.
Costava.
No els assimilava, tenia molts problemes digestius, moltes flatulències, molta diarrea... gairebé als 2-3 anys vaig fer una irritació intestinal, vaig fer llaguetes intestinals i he estat 2 vegades ingressada a la UCI.
Carai.
Vale? Vaig fer una irritació molt, molt heavy a nivell intestinal. Em van fer proves de lactosa, fructosa, sorbitol...
Tota la bateria.
Clar, què passa? Que tota la bateria estava al 100%, feta un... Sí, sí, o sigui, era tot horrible. De fet, el dia de les proves me'n recordo que em vaig fer caca a sobre. O sigui, perquè va ser tan heavy la intolerància que vaig fer. Llavors, com vaig començar jo a reintroduir? vaig conèixer a una nutricionista que és biomolecular i em va començar traient totes les farines, tot el que era...
Llegums, o grans...
Tot el que són grans... Però sobretot també em va treure les solanàcies. Uh-huh. O sigui, em va treure els pebrots, em va treure...
Les patates... Les vergínia...
I a més, em va dir, no només això, sinó... No faràs res de potenciadores del sabor, el glutamato monosòdico, traurem tots els conservants, o sigui... La teva dieta, a partir d'avui, te va costar una pasta i va ser una locura. Mira, jo vaig arribar a casa meva i li vaig dir
a
la meva família, vaig dir, bueno, jo crec que me puedo morir ja. Saps? Ja em puc morir ja. Pues mira, et dic una cosa.
Vas millorar.
Vaig millorar no només la meva qualitat del son, va millorar el meu dia a dia, va millorar el meu rendiment i no he tornat a tenir una anèmia. No he tornat a tenir... un dolor de panxa, sí, el tinc, si me passo de lo que no debo. Però em va ajudar, tantíssim. O sigui, la meva doctora i el meu equip de digestiu, que em van tenir a la UCI fet un quadro, em van dir, Anabel, què has fet? Els meus nivells de colesterol eren fantàstics, el meu nivell de... O sigui, i a més ara et diré que el que més menjo són greixos, el que més, no només en la carn, sinó que sí que és veritat que vaig fer la ceto i la keto, però amb calma. De vegades sí que faig carbohidrats, però a lo millor faig un carbohidrat d'arròs, o faig un carbohidrat de cigró, o faig un carbohidrat a nivell de pasta.
Sí, sí.
Però sí que és veritat que el gluten, tu no has de ser celíac. No has de tenir una intolerància, com és el meu cas, a un 50%, no? A través d'una endoscòpia que et diuen, ep, cuidado. És que el gluten realment, per nosaltres, que som mamífers de carn, com jo dic, és que no és necessari.
No és necessari.
Què passa amb això? És que no ho és.
Clar, aquí hi ha moltes coses, intentaré centrar-me, perquè és que tot m'interessa molt des de la primera frase que has dit, ¿vale? Però va, començo pel final. Primer de tot, el gluten és una prolamina, vol dir que és la composició de dues proteïnes que nosaltres, cap ésser viu, o sigui, cap humà, pot digerir. Ja no només els celíacs i no celíacs. Cap persona no li senta bé. Aleshores, o sigui, no li senta bé. No ho podem digerir. En funció de com siguem nosaltres, doncs podrem no tenir símptomes, és a dir, no se'ns infla la panxa, no tenim diarrea, no tenim estrenyiment, cosa que també posa en dubte perquè és que els problemes digestius són molt amplis i a més estan molt normalitzats. Tenir diarrea, tenir estrenyiment o tenir mal de panxa ens passa quasi bé a tots, si no cada dia, cada dos dies. Val? Aleshores, tampoc podem assegurar que no sigui això el que ens estigui afectant. Però el gluten és molt ampli i realment ens dona molts problemes de salut que són locals, és el que deia, tot el que és a nivell digestiu i notem immediatament, i després a nivell sistèmic, és a dir, allunyat de la panxa. Dèficits de tensió, depressions, problemes molt a nivell de sistema nerviós central, fatigues, desnutrició, ens pot donar moltíssims... símptomes que, a més, són molt difícils de localitzar, almenys quan no som nens, que és on es fa les primeres... Bueno, quan trobem un nen que sospitem de gluten i tal, és bastant immediat. Però amb els adults és més difícil perquè està tot més enredat. Val? Aleshores, el primer que volia deixar clar era això, que el gluten ja és un cereal que nosaltres, bueno, és una proteïna, que està en certs cereals que nosaltres no podem digerir. Cap persona. Val? Una altra cosa és que nosaltres en mengem. Però l'ideal seria, doncs, primer de tot, jo és una de les coses que sempre faig, no? Perquè em visiten la majoria de les persones amb problemes digestius i el primer que faig és saber realment si està descartada la celiaquia, perquè la celiaquia és una malaltia autoimmune i això es fa que, tot i que jo sigui partidària de fer una alimentació sense gluten, primer haig de saber si realment tenim reacció o no tenim reacció. Perquè la dieta que farà un celíac i jo que decideixo deixar el gluten és totalment diferent. El celíac ha de fer una restricció total i absoluta i jo, si un dia vaig a algun lloc i hi ha contaminació creuada o em posen una base de pizza o X, jo m'ho puc menjar que no tinc cap conseqüència. I més, quan fa molt temps que he deixat el gluten, no trobaré res aquell dia, em sentarà bé i ja està. Sempre és una suma i un excés de tot. Val? I després, una de les coses que m'havies dit, que és molt interessant relacionat amb tot el tema del teu embaràs i tota l'alimentació que vas... seguir durant aquell temps, clar, en el moment que nosaltres deixem o desplacem certs aliments, com poden ser greixos i proteïnes, que a més són els dos nutrients essencials, creix el tercer grup, que són els carbohidrats. Fem un excés de carbohidrats molt a grandes rasgos, perquè també hauríem de veure una miqueta i investigar-ho, però el que m'has dit seria el que més em cridaria l'atenció. Aleshores, desplacem aquests dos grups, aquests dos macronutrients que són essencials, ens nutrim del tercer, que el carbohidrat no és essencial, vale? Essencial vol dir que el nostre cos no ho necessita, no necessitem que nosaltres ho aportem des de fora, i això està molt relacionat amb disbiosis. Molta gent que fa dietes vegetarianes, veganes, que no estan equilibrades del tot, al fer un excés de tot el que són aquests carbohidrats i vegetals, costen molt de digerir, i arriba el que acaben generant doncs, tot el que està molt de moda, que es diu SIBO, que és el sobrecreixement bacteriano a l'intestí prim. I a partir d'aquí, això està molt relacionat amb les intoleràncies, totes les que hi hagin, el sorbitol, la fructosa, la lactosa, perquè tot això són els sucres i són els carbohidrats d'aquests aliments.
Clar, vull afegir que després em van fer una dieta SIBO, que finalment la dieta SIBO ja em va tornar boja del tot, i vaig dir, vamos a ver, vamos a reiniciar-nos, no?
Aviam, tu et vas trobar bé, segur, perquè és que realment vas eliminar moltíssimes coses i quan elimines tantes coses, sí o sí, acostumes a trobar-te bé.
No, clar, però és que al final després és que necessitava tornar a començar, necessitava menjar de nou, tot el que... I a poc a poc, sí, i a poc a poc em van venint de gust tot el que era doncs, tornar a començar a menjar carn, tal. Però sí que és veritat que la dietista em va dir, Anabel, o sigui, jo m'estimo que facis un tall de carn que sigui carn bona, de qualitat, que no em facis carn dos, tres vegades a la setmana i que sigui carn que no sigui carne. Carne que no és carne.
Clar, és que aquí estem amb la qualitat,
amb la qualitat
de tots els aliments.
Correcte, correcte.
És molt important perquè, clar, com podem saber si una carn és de qualitat o no? Doncs molt fàcil. Només ens hem de fixar en una cosa. Anem al supermercat o a la carnisseria o a la peixateria, vale? I agafem talls sencers, és a dir, que nosaltres puguem reconèixer visualment. És un peix, si és un peix petitó, si és la cua, si és el cap, si és doncs una cuixa de pollastre, el que sigui. I fugim una miqueta de tot el que siguin aquests processats que venen picats, que a més quan llegim les etiquetes, perquè venen envasats normalment, no? Doncs porten bueno, molts additius i molts conservants, que a més no són necessaris. I si és algo picat, doncs anem a la carnisseria, si pot ser, que ens ho piquin davant, que veiem que no ens posen res, i com mínim tindrem una carn de qualitat, no? Però això seria almenys per diferenciar ràpidament el que seria una carn de qualitat o no. I després també diferenciar que hi ha les carns blanques, les carns vermelles, que no hem de tenir por cap de les dues, però que hem d'intentar no abusar sobretot de... Bueno, ni les blanques ni les vermelles, perquè les blanques, sempre que intentem evitar la carn vermella, seria més tot el que venen a ser els... embotits i tot això, i els processats, però per menjar-nos un bistec de vedella no hi hauria cap mena de problema. I després, clar, abusem, si desplacem aquests, abusem moltes vegades de la carn blanca per antonomàcia i la més assequible és el pollastre. Està molt hormonat, està realment el pollastre a dia d'avui a mi quasi em fa més por que la carn de vedella. Sí, bueno, de fet, la carn de vedella no m'enfada, por.
Sí, a la part de pediatria sí que les nenes que estan en l'inici de la menstruació, no? El que fem és recomanar que, sobretot, el pa Bimbo, el que és tot el pa Bimbo, en general, fora, i el que també recomanàvem molt a nivell digestiu i dietètic era que, sobretot, el pollastre, les nenes d'entre 11 i 15, 16, fins que no estiguessin fent el canvi real de que ja els hi, a nivell hormonal ja estan bé, regulades,
sí.
Doncs que, clar, el pollastre a nivell hormonal per les nenes és horrible, no? De fet, avui dia, a les nenes de 9-10 anys ja les veus amb una prelàrquia precoç, no? Que a més els surt el pit molt ràpid i les veus com molt desenvolupades, no? Que dius, ostres, què està passant?
I molt pèl, les cames molt peludes.
Molt peludes, també, no? I això són processos hormonals degut a segons quin tipus d'alimentació i és molt difícil que un nen entengui, has de menjar això, per què ho haig de menjar? Perquè això és... Clar, al final l'educació alimentícia està a casa.
Sí, bueno, és que hem de fer petites cosetes i sempre amb el mateix. Per exemple, tornem amb la individualitat, no? Jo potser no els tinc d'explicar el del pa Bimbo perquè jo no en compro. El meu marit de tant en tant en compra, jo de tant en tant i dic, i a la que veig que ja en compra dos dies seguits i dic, perquè és per tenir, i dic, no tenim cap necessitat de tenir.
De tenir.
O sigui, de guardar, dic, per què, no? O sigui, si és que a més, bueno, doncs jo potser, com que en tinc poc, jo no els tinc d'estar explicant el pa Bimbo, però tots tenim els nostres punts més febles, no? Les patates xips, els refrescos, l'altre dia la meva filla em deia, mama, però Per què no em compres? Sempre que et demano un suc no me'l compres. I li dic, carinyo, i no te'l compraré. O sigui, al tanto, jo no sóc radical amb res. Però li vaig dir, dic, jo normalment no te'l compro. Molt de tant en tant, anem a prendre alguna cosa. I un dia puntual tu me'l demanes, dic, tu saps que jo a vegades tenir comprat algun. Dic, però no és una cosa que jo vulgui tenir a casa, perquè si tu et menges una llaminadura, tots sabem que és un venir. Tots sabem que és un veneno, mengem un dia puntual el que, i ja està. Dic, però el suc de fruites, dic, vosaltres us penseu que és saludable.
Que és saludable, i no ho és.
Dic, i no ho és. Vale? Dic, aleshores, dic, això sí que hem de vigilar molt. I són aquestes petites explicacions de 2 minutets, la que ens surti a la mare i la que realment ens surti en aquell moment. I anar fent mica en mica, perquè els nens ho recordaran, nosaltres recordàvem els 18, 20 anys, tot el que ens deien els nostres, ai, el meu pare que tal, no, la meva mare que sempre em donava la llauna. Tot això es va quedant.
Bueno, jo, abans has dit una cosa que m'ha encantat, i és que jo sóc molt del potatge de la iaia, no? Del que feia la meva iaia, i jo la sopeta de romaní amb ou i pa, i clar, jo això ho he viscut a casa, no? I fer moltes infusions i doncs a mi em feia mal la panxa quan em venia la regla, i la meva iaia em feia una infusió de Maria Luisa, i jo, bueno, estava eso en auge, no? Perquè, la meva amiga, no? Pues mira, la meva iaia em fa això, mira, fent, ai, pues que bé, mare, no? Que jo crec que des de ben petites tenim la costum de, pues prova esto que te va a ir muy bien. Hi ha coses que sí.
Sí, bueno, clar, és que tenim la sabidoria popular, i les àvies abans eren les que nosaltres ens cuidaven, feien d'infermera.
Sí que és veritat que avui dia també està molt, molt, molt vinculada la nutrició amb la salut, perquè realment el nivell d'estrès que tenim és tan elevat que hem de compensar-nos. Perquè és que si no et dona per menjar, és el primer que fem, no? És l'ansietat, no?
Sí, el centre de recompensa.
Correcte,
que
anem
premiant,
no?
De seguida
I és el que fem. Vamos a hacer un café. Vale, vamos. Croissant de chocolate. Oi, pues sí, venga, per un dia. No, però per un dia són 3 o 4 vegades a la setmana.
I ara ja no són croissants, que jo el que veig, jo soc molt llaminera, i jo el que veig és que tots els llocs on vas hi ha uns pastissos que dius, és que jo no em puc resistir. Sí. Em resisteixo. Ho recalco. Però
clar, és cada cop t'ho posen més difícil, no?
A més, aquells que fan, bueno, 4 o 5 dits, que dius, mare de Déu, és que ja ho veieu, soc llaminera, i costa molt anar. Sí. Sort que hi vaig poc, perquè és que dius, hòstia, és que no t'ho posen fàcil.
No, és difícil, és difícil. A més, el nivell de vida, no, de rapidesa de tot, dels dies, de, no? I a més, doncs...
Clar, perquè són aliments que són molt gratificants, que de seguida ens donen un benestar, no? I a vegades, sense adonar-nos, ja recorrem directament.
Bueno, que aquest benestar es defineix en pico de glucèmia, no?
Clar, exacte, pic de glucosa, i si et mous, dius, encara, inclús jo dic, hosti, vens d'entrenar, de fer, jo què sé, una caminada superllarga, et menges un trosset de pastís. No és l'ú. O sigui, per fer-ho sempre no, però si has de triar un moment del dia, doncs ho fas en aquest moment i veus que tens menys impacte, perquè en aquell moment aniràs a reposar.
Correcte.
Ara tot menges el tros de pastís i te'n vas al sofà tota la nit, ja. I és passades les 8 de la tarda i la cosa no es gestiona igual.
Doncs bueno, abans de posar la següent cançó, Emma, sabem que has de marxar, t'agraïm molt que hagis estat aquí amb nosaltres, i doncs a partir d'ara ens visitaràs el quart divendres de cada mes.
Exacte.
Tindrem aquí a la Emma amb nosaltres, i doncs bueno, també comentar que farem properament un curs de nutrició,
sí,
un taller
al casal.
Aquest curs, doncs, és per persones inscrites, pensionistes i jubilats al casal. Comença el dia 4 de març, el dimarts,
uh-huh.
I després serà els dilluns de tot el mes de març, 10, 17, 24, 31 i 7 d'abril.
Exacte.
Que serà l'últim dia.
Exacte.
I doncs, bueno, tota la persona que es vulgui interessar pot acostar-se al casal Catalunya el dimarts i divendres en horari de tarda, de 5 a 7.
Em sembla que sí? Vam quedar al dematí.
Al dematí també?
De 10 a 11 i mitja. Acabarem de mirar-ho, però em sembla que vam quedar al dematí.
I doncs aquest serà, sí, el curs, l'horari del curs.
És el que vam fer l'any passat, que el tornem a repetir perquè va tenir molt èxit,
molt
i realment
èxit.
Vam
treballar,
bueno,
doncs, que sàpigues que jo estic
molt
apuntada, jo aniré, Fàcita, perquè a mi m'encanta
Doncs realment, mira, va ser molt sorprenent, perquè em van dir, ostres, a vegades doncs igual els hi costa fer canvis i això, i va ser quasi unànim. Estaven supermotivats, cada setmana anaven fent canvis. Jo realment vaig disfrutar moltíssim, perquè quan aportes i veus que realment doncs s'ho van aplicant i van fent canvis, és realment una satisfacció
més, clar,
molt gran.
Amb aquesta edat també els hi costa molt segons quins canvis i tal, però quan ells veuen que es troben bé, que els hi ve de gust fer-ho i a més el resultat és bo i, ostres...
Molt motivats. Estaven molt motivats, sí. Ho vaig agrair molt.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies. Arnau, si et sembla bé, passem a la següent cançó. Gràcies. Doncs ja tornem a ser aquí. Bueno, aquí molt ben acompanyada, Sílvia.
Hem fet un canvi.
Què ha passat aquí? Molt bon dia, Òscar.
Bon dia, jo. El que està ben acompanyat sóc jo. Amb dues senyores aquí que fan un programa que el feu molt ben fet. Us felicito.
Moltíssimes gràcies.
No, i ara al contrari, vosaltres ho feu molt bé. Jo me n'alegro que aquest programa no s'hagi acabat. quan la Montse i jo vam deixar-ho. I m'alegro molt que hagueu continuat i amb aquesta alegria que el feu, doncs, moltes felicitats, de veritat.
Moltes gràcies. La veritat és que, bueno, vaig tenir que mirar-me tots els programes previs que hi havia, perquè jo deia, jo, clar, aquest home ho fa molt bé i ara jo què faré?
Gràcies, però és que jo escoltar-me no m'agrada massa. No, no, sí, sí. M'agrada més escoltar. Jo escolto molta ràdio. Soc molt aficionat a escoltar, però escoltar-me a mi mateix em fa una mica
era
de cosa.
Era raro, no? Era raro,
sí,
no?
Sí, sí, però bueno. Sí, sí.
Ara a mi em fa molta gràcia perquè em diuen ostres, Anabel, t'he escoltat a la ràdio, i penso, i ara entenc una mica l'Òscar, perquè és com raro escoltar-se un mateix.
Sí, jo crec que la ràdio té un encant perquè la gent s'imagina com som. El que passa és que, clar, estem en un poble que normalment ens coneixen, però jo enyoro una mica aquest... diguéssim, misteri que tenia la ràdio quan no coneixíem el que parlava i ens l'imaginàvem d'una manera determinada que a vegades quan els veien quedàvem molt decebuts.
I ara...
no és el vostre cas, eh?
Doncs Sílvia, hem canviat a la Montse per l'Òscar. Doncs avui la Emma i la Sílvia, la Emma i la Montse han tingut que sortir una miqueta abans i doncs, bueno, estàvem comentant el nou taller de la Emma, del casal que el farem properament. I res, comentar que, doncs, que volíem comentar que l'arxufada de Centelles a la festa de les bruixes va anar super, super bé, va ser molt divertida.
Molt bé.
Sí, i
això,
doncs...
Això del menjar sempre té molt èxit,
sí,
eh?
Oi?
Sí, jo penso que sí.
Sí, sí. Sí, sí. És una bona opció per poder... per poder fer alguna cosa diferent, per tastar, per fer un tast, oi? Clar. Perquè, bueno, en aquest cas va ser carxofada, però després van ser calçots, i doncs, bueno, bé.
Sí, però sí, jo crec que el més important de tot això no és tan solo, diguem, l'àpat que se consume, sinó és el grup, la companyia, el que pots compartir, que pots xerrar. O sigui, per què és això? Ahí que estava, jo soc, te vaig comentar, Òscar, que jo soc molt de YouTube, jo vaig reemplaçar la televisió per YouTube. I ahí justament estava, sí, era un podcast sobre los estoicos i que estaven també parlant i feien hincapié en això, que deia que no és lo mismo un home que està menjant en un restaurant de luxe con platos carísimos, vinos carísimos, diu, a... un grup d'amics que estan a casa seva amb una comida senzilla, però ho estan compartint i estan xerrant, rient i tot això. O sigui, diguem, el placer que diguem, que te provoca cada una d'aquestes coses no té punt de comparació.
No, jo el que trobo a faltar dintre d'aquestes trobades, i estic molt d'acord amb tu, és que abans normalment es cantava. Un tocava la guitarra, l'altre cantava, i es formava aquesta comunió espiritual, per dir-ho d'alguna manera,
sí, sí,
que s'estableix quan un fa un àpat amb més gent. Jo recordo un amic meu, que per cert es va morir ja fa uns anys, que una vegada li vaig preguntar quin era el moment que ell recordava amb més alegria, que es havia sentit més ple. I em va dir precisament això, quan estic amb un grup d'amics menjant i compartint coses. I vaja, jo estic molt d'acord amb el que acabes
clar,
de dir,
sí,
perquè és una manera d'establir relacions humanes, de connectar amb altra gent, perquè té que ser molt trist menjar un sol,
ja,
encara que sigui amb uns plats molt cars i amb un vins...
I con una música d'ambient en un lloc que és molt, diguem, paradisíac, con vistes i tot
però
això,
sol.
Però estàs sol.
Sí, sí.
Bueno, jo és que soc molt partidària, direu que estic una mica tarada, però a mi m'encanta menjar amb les mans.
Si al Marroc te us disfruta,
oh,
doncs.
Mira, jo és una cosa que al final és les mans, no? Bueno, jo ho coneixo perquè tinc un familiar de la Índia i doncs ells menjant amb les mans. I doncs és un plaer fer una pica d'aquestes grans de menjar i tots allà com pollitos anar agafant.
Està bé.
I fem un cuscús gran i és com, no? I em diuen, no ho estàs fent bé, has de fer cullera. I em va ensenyar a fer cullera amb la mà i era com un sabor. I jo deia, és que fins i tot et canvia, no? La meva filla, per lo contrari, no li agrada gens tacar-se. I mi cosina li va dir, no, carinyo, si no agafes amb la mà, avui no menges. I ho va agafar, feia així.
Sí.
Però saps que aquell dia el recordem per al grup.
Sí, clar.
No?
Sí,
per al grup, clar. Perquè érem tots els nens allà, tots... A ella li va impactar el fet d'ajuntar-nos tot a menjar tots d'un mateix perolón, no? Que al final... Sí, sí. Però, bueno, són costums, són...
Sí, sí, clar.
Sí. Òbviament, un dinar familiar amb amics sempre és molt, molt més gratificant.
I tant,
bueno,
que sí.
Te cuento un àpat que ahir lo van fer con la meva filla i és un àpat que nos encanta fer a casa, és la raclette.
Sí, oh,
molt bé.
Perquè com que la raclette, cadascú se prepara el seu plat, has visto, mientras se está fundiendo el formatge, te da molt, pots xerrar molt, sí, has visto? Sí. I nos encanta per això, perquè a més és això, també jo no he d'estar llevando, traixendo platos, perolas, cosas, voy, vengo, no, està tot en la taula i cadascú se lo prepara al seu gust, però a més que mentre espera que se funde el formatge, tu vas xerrar i comentes coses teves, has vist? Sí, és una altra.
Una manera de compartir.
És una altra cosa, sí.
I en el teu país que es comparteix, doncs, això de menjar carn i de fer una foguera i coure-la lentament. I...
Saps què? Jo te dic això, ara no sé com serà, no? Jo, clar, jo sempre faig l'aclaració que jo faig, ja ara, en maig farà 35 anys que sóc aquí, però en la meva època de universitària i, bueno, i als meus amics, ¿sabes que allá el asado cómo empieza? Con la guitarra.
Claro.
Sí. O sea, mientras está en el fuego, porque se ha de esperar que arribe un punt, la brasa, que esté bien encesa y todo eso, pero están los que... Y a més, que cantamos todo, así desafinemos. Y no nos sabemos la letra, y tararara, tararara, y nos la inventamos... I, però és això.
És l'essència.
I a vegades te diuen, acá te diuen, no? Oh, però és que el asado argentí és tan ric, los que han ido allá. Oh. I, tu dius, bueno, és per la carn. Però jo ara, quan tu vas dir, digo, en una de esas se macera con el can.
Perquè sí,
sempre
crec que...
jo los asados que vaig anar i està acompanyat per el can.
Però aquí es perd de... I vaja, jo me'n recordo fa 50 anys enrere, doncs que la gent normalment cantava quan es feia un dinar d'aquest tipus, no? Amb molta gent. Ara,
o en les sobremeses, després sí. En el cafè i tot, ja començaven a cantar. I... jo me'n recordo, jo tinc un record d'un tiet meu que era que cantava Granada. Y cuanto más vinitos había tomado, más tenor era, ¿visto? Y le ponía un énfasis a Granada, tierra ensangrentada, y decía, ya está, el tío ya está adobado para el Granada, decía, bueno, y eres yo, o sea, no sé, sí.
Bueno, el tall argentí, òbviament, aquesta carn és...
Aquí
que
es troba carn argentina, sí, algunes vegades,
sí,
eh?
Sí, a Sabadell hi ha un parell de llocs,
i aquí castellà també.
Ah,
i,
no conec aquí, sí. M'ha de passar el secret. Sí. Bueno, aunque sabes que yo soy, a mí me dicen que soy una argentina rara porque a mí la carne no me agrada gaire y no me agrada el fútbol.
Yo con eso del fútbol estoy totalmente de acuerdo, con mí tampoco.
Yo me aburreixo.
Y
además no le trobo sentido, no sé, a més que, bueno, ya eso es...
¿Por qué en un camp que es rectangular la pilota és rodona? Començant per aquí ja no lliga.
Si no, no rodaria.
No fotis. Ara ho entres.
Ara ho has entès.
Ara ho entres.
Doncs molt bé, avui hem fet un programa molt diferent, oi que sí? Ha sigut un canvi aquí de personal. Òscar, ha sigut un plaer
conèixer-te. Perquè no et coneixia personalment,
sí.
Només per la ràdio.
No sé si m'imaginaves així, però...
Bé, jo vaig veure amb una foto, la veritat, de l'actual que
representava
el programa.
Sí.
Però vaja, personalment no et coneixia. I vaja,
doncs mira, avui ha sigut un plaer, igualment.
I vaja, que tingueu molts anys de programa.
Moltes gràcies.
Que us ho passeu molt bé, tant com ens ho vam passar nosaltres fent-lo, tant la Montse, Alzina com jo, i vaja, endavant.
Moltes gràcies. Doncs bueno, comentar-vos que avui en directe, igual que tots els divendres d'11 a 12, retransmès el divendres de 3 a 4 i també el programa el trobareu el dissabte retransmès de 4 a 5 de la tarda. Agraïm a Ràdio Castellà en conjunt del Casal Catalunya, és un programa en conjunt. I doncs, bueno, tanquem amb una prèvia de Carnestoltes, Sílvia. Què? Ah, ja tens la teva disfressa? I doncs, bueno, moltíssimes gràcies per escoltar-nos avui un dia més. Ens veiem la propera setmana. Gràcies, adeu. Yeah.